Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8.38, les 15.38 a la remissió. Avui rebem en aquest comentari d'actualitat Anna Maite Ferrer. Bon dia, Maite.
Molt bon dimarts.
Dimarts.
Ja. No sé en quin dia visc.
Normal, és el pont, que ens ha trastocat a tots.
Sí. Els ponts, al·lèrgia, aquestes coses...
Efectivament.
Mos deixen molt descol·locats.
A veure, Maite, avui ens portes un tema legal. Bueno, legal.
Sí, legal, no? Legal.
És legal.
Com que ara pareix que fa un parell de vegades que havia vengut i no havíem parlat d'aquests temes tan divertits i apassionants.
Bueno, crec que fa poc, no sé si va ser amb tu o amb una Xàdia ara, vam parlar de la... va ser amb la Xàdia, mira, vam parlar de la llei de reincidència, no?
Ah, val, sí, doncs, efectivament,
mira,
ho vaig sentir.
Doncs mira, temetes així, va molt bé, així ens aclarim una mica. Avui parlem dels lloguers.
Avui parlem dels lloguers, que sabeu que és un tema... reincident amb aquesta secció de comentari d'actualitat. I per què parlem dels lloguers? Perquè passat dia 21 de març, en el BOE, en el Boletí Oficial de l'Estat, es va publicar un real decret llei que es titulava de mesures en el lloguer amb respostes a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Iran. Una mica per donar un context, un real decret llei és una norma jurídica que es dicta pel govern, pel Consell de Ministres, emparada amb una situació d'extraordinària i urgent necessitat. Clar, com que això es dicta per el govern, requereix després la convalidació per part del Congrés de Diputats. Per tant, estem en un context on dia 20 de març es dicta aquest Real Decret Llei, es publica en el BOE dia 21 de març, i és un real decret llei que només té un article. I aquest article el que feia era una pròrroga extraordinària als contractes de lloguer de vivenda d'habitatge habitual. Que deia que aquells contractes de vivenda que s'havien d'acabar abans del 31 de desembre de 2027, anava a dir 2017, com estic avui, que no sé ni quin dia visc ni en quin any. Aquells contractes que s'acabaven abans del 31 de desembre de 2027 o que s'acabava el període de pròrroga dels contractes que hi ha d'habitatge habitual, prèvia sol·licitud de l'inquilí, podien prorrogar per plaços anuals fins a un màxim de 2 anys i, a més, s'establia una limitació a la pujada del preu que es podia fer fins a un 2%. Val? Anem per parts per intentar explicar-ho una mica. Els contractes d'habitatge habitual, segons la llei de lloguers, duren 5 anys.
Sí.
5 anys si el propietari és una persona, si és una entitat, una persona jurídica, una SL, etc., duren 7 anys. Però anem a parlar del cas més habitual aquí a Formentera, que són 5 anys. És important recordar això perquè encara a dia d'avui hi ha gent que pensa que si es contracta de 11 mesos, de 400 dies, de 3 mesos o el que sigui, que no es contracta de vivenda habitual perquè ho diu es contracta. No, aquí preval la llei. Si és habitatge on una persona hi resideix normalment i està empadronada i demés, és vivenda habitual, per tant, són 5 anys, malgrat el que diga el text del contracte.
Sí, bueno, també t'ho dic, el d'empadronado.
Sí.
És la part complicada de l'assumpte.
Sí, això es fa, i d'això també en podríem parlar després. Però...
Mira, Maite, aprofito aquest moment que m'has donat per recordar que nosaltres tenim una magnífica enquesta d'habitatge al nostre web, que podeu contestar per afegir els vostres comentaris, la vostra situació, perquè així nosaltres podem... fer-nos una idea, no?, més enllà de les dades oficials, que ja sabem que de vegades no són tot el real que ens agradarien, de com està la situació dels habitants d'aquí de Formentera. I ja et deixo continuar, Maite, perdona.
No, només faltaria. Estàvem parlant de que lo legal és que un contracte d'habitatge habitual siguin 5 anys. Només 5 anys? No. Sí, acabant els 5 anys ningú diu res, hi ha una altra pròrroga legal que són 3 anys més, que és aquesta la pròrroga en a la que refereix també aquest article 1 del Real Decret Llei 8/2026 des que estan parlant.
Jo pensava que era un any.
No, són 5 més 3 i a partir d'aquells 3, 1, 1, 1, val? Per això aquests conceptes, encara que siguin una mica avorridors, és convenient refrescar-los de tant en tant. A què feia aquesta pròrroga extraordinària? Deia que si el teu contracte, el teu bloc de 5 anys, s'acabava el 31 de desembre de 2027 o estaves amb aquesta pròrroga que dèiem dels 3 anys, no pal dels altres dos amb situacions de llocs tensionats, perquè a Balears això no es dona legalment, es inquilí podia fer una cosa que era notificar-li al propietari, escolti, ha sortit aquest Real Decret Llei, per tant, jo em vull acollir en aquesta pròrroga de 2 anys més afegits en el còmput de la durada del meu contracte. Després aquí podem filar més prim, perquè deia que llevat de que el propietari hagués advertit de la seva necessitat per ocupar la vivenda per ell o per un familiar directe, bé, aquesta situació legal que hi ha, on un propietari es pot reservar, una vegada que el contracte ja ha tingut una durada, has fet de recuperar l'habitatge, encara que no s'hagin complet els 5 anys o 5 mestres dels que estan parlant, si ho necessita per un família.
Això ho pot fer sempre o només si això ho posa al contracte?
Això ho ha de posar al contracte.
D'acord.
D'acord? Altra cosa és, estan parlant de que no hi hagi un acord entre les parts.
Clar, clar.
Òbviament, si el propietari i els inquilins parlen i arriben a una solució, que seria l'ideal, perfecte, amb aquesta situació que tenim a Formentera i Eivissa, Formentera en general, a Balears, si podem anar expandint més lluny, pensar que s'acabi un contracte de mutu acord seguint les dues parts a parlar és pràcticament ciència-ficció, perquè, clar, no hi ha alternativa. Si un surt d'una casa de lloguer, ha d'entrar en una jungla amb un matxet a ses dents per buscar habitatge habitual,
clar,
a un preu que sigui assumible, amb unes condicions més o menys dignes, i això, no mos hem d'enganyar, avui en dia no és senzill.
Que, per cert, quan el propietari diu, mira, no et renovaré el contracte, això també s'ha d'avisar amb un temps, no?
Sí, això s'ha d'avisar necessàriament amb 4 mesos per part del propietari i amb 2 mesos per part dels inquilins, és a dir, els inquilins, si per lo que siga ha trobat una altra vivenda o vol fer vida a una altra banda o han canviat les seves circumstàncies, pot dir, miri, que quan s'acabin aquests 5 anys, per exemple, sàpiga que jo ja no m'interessa. Tornem al Real Decret Llei. Mos deia, teniu 2 anys i, a més, hi ha aquesta limitació de la puja de preu en el 2%. Això hem dit que es va publicar en el BOE el dia 21 de març. A què passa el 30 d'abril? És a dir, menys de 5 setmanes després. Que en el Boletí Oficial de l'Estat es publica la resolució de 28 d'abril del Congrés de Diputats per la que es deroga aquest Real Decret Llei 8/26 de 20 de març. Com m'hem dit que era una norma dictada pel govern amb una situació pretesa d'extraordinària i urgent necessitat que necessita ratificació del Congrés, si el Congrés no ratifica, la norma es deroga.
Clar.
Què passa? Que a dia d'avui això està derogat. Però aquí tenim un problema, un entrebanc, un devessall, un lío legal, i precisament d'això se'n feia ressò el diari d'Eivissa el dimecres 29 d'abril, és a dir, el dia després de que això es hagués votat en el Congrés, amb un titular que parla d'un milió de contractes en vil, els juristes adverteixen d'un caos legal tras el no a moratòria.
Clar.
Què passa? Que hi ha casos en què el inquilí ha estat molt diligent, ha vist això, ha pensat el contracte se m'acaba ara o l'any que ve i m'interessa continuar, per tant, han enviat algun tipus de comunicació al propietari per dir-li, escolti, com que s'ha publicat això, a jo m'interessa acollir-me en aquesta pròrroga. D'aquests casos, hi haurà alguns propietaris que hauran contestat i hauran dit, bé, si la llei ho diu, ja està bé. Aquests casos estan blindats.
Clar.
És a dir, des de el 21 de març que es publica fins al 30 d'abril, si un inquilí ha enviat aquesta sol·licitud d'una manera formal i se li ha contestat de manera positiva, aquests no mos generen cap problema. A què passa? Amb aquells casos que l'inquilí ha enviat la notificació però el propietari no ha acceptat. Ara ja està derogat.
Clar.
El que passa amb aquells casos d'inquilins que complien els requisits aquests de que s'acabava el contracte abans del 31 de desembre o estava en pròrroga i no han fet res. Uh-huh. Clar, tot això, al final el que fa és enredar la situació perquè hem tingut una norma més o menys fonamentada, que si voleu d'això també en podem parlar, que ha durat escassament 5 setmanes i que a més ha deixat en l'aire què passa amb aquells inquilins que no havien notificat o eventualment que havien enviat la notificació, jo no ho sé, el dia 30 d'abril, perquè no sabien que això s'havia de derogar o que era imminent, que no tenen una resposta. I aquí ve ara la meva part de crítica. És a dir, amb aquestes coses que són tan complicades, allà que fes menys experiments possibles.
Home, una mica de consens previ, no?
Exactament. Perquè, a més, jo penso que el tema del lloguer és una necessitat perentòria i és una qüestió molt urgent. Quasi diria que si hi ha problemes socials aquí a Formentera que et testiria en el número 1 o en el número 2, no cal s'excusa de les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Iraq per treure aquest decret llei. Vull dir, el problema ja hi era abans i seguirà sent després. I si es fan aquestes coses s'han de fer un mínim de prudència i de cura, perquè si no ens podem trobar, encara tenim un desgavell muntat que no sabem exactament a com acabarà. I és per això que hi haurà casos que acabaran en el jutjat.
Clar, segur.
Vull dir, jo et vaig dir, però no t'ho vaig dir per escrit i tu no m'has contestat, o són contestades que sí o que no, però no en tinc prova, això ho han derogat i jo ja t'ho volia notificar però no ho he fet. Per tant, per part dels inquilins això generarà una frustració evident, perquè diran, clar, si jo hagués sabut que això s'anava a derogar immediatament, ja hauria fet els passos per intentar blindar la meva situació, però aquí també hi ha una altra lectura que és per part dels propietaris. És a dir, per què en una situació on hi ha unes conseqüències econòmiques i socials d'un conflicte armat que tenim aquí que no sabem com acabarà, s'han de traslladar sempre als propietaris de vivendes. I quan parlem de propietaris de vivendes, jo no m'estic referint a un fons voltor que té 200 vivendes, els té buides, els especula o fa obres, no sé què. Aquí a Formentera moltes vegades els propietaris són petits propietaris que tenen una vivenda o dos o quatre o cinc, més igual, però que no són aquests fons, que són veïns nostres, que potser ja han tingut males experiències amb inquilins o que es troben que un dels seus emperors a l'hora de llogar és que jo ara llogaria però els meus fills estan estudiant fora i quan tornin jo vull que puguen tenir accés a la vivenda i si me van prorrogant d'un dia a passar altres contracte, a lo millor no m'interessa. I això fa que jo tregui la vivenda del mercat de lloguer. Ja ho he dit altres vegades i ho torno a reafirmar. Duim pràcticament 30 anys on les eines per intentar canviar la situació del mercat d'habitatge habitual solen residir principalment damunt dels propietaris.
A veure, és que si no com, no?
Si no com, ojalà jo tingués una fórmula,
ja, ja,
la pogués dir ara fos absolutament estupenda i meravellosa i arreglés el problema. El que està clar és que diguen sempre als propietaris heu d'allargar els contractes, heu de fer això, heu de fer allò, no està funcionant. No està funcionant, vull dir, està millor ara que fa 10 anys? No. Per tant, jo no dic que això no es faci carregat de bones intencions, però això el que està fent, per una banda, és demonitzar una mica els propietaris, perquè potser hi ha una senyora que té dos pisos i es troba que li diuen és que vostè, com que té pisos, és molt dolenta
ja, ja,
i no sé què. Però, per una altra banda, el que està fent és que un propietari amb un habitatge susceptible de llogar-lo tot l'any, si se troba en la tesitura de que aquest lloguer de tot l'any ja no són 5 més 3, sinó que són 5 més 3 més 2, a lo millor diu, tal vegada no m'interessa. Per què? Perquè jo m'ha passat o perquè sé d'una altra persona que li ha passat que tenia un inquili, que no li pagava, que hi ficava gent, que no sé què. I aquestes coses, una societat tan petita com la de Formentera, saben. I cada vegada que hi ha un conflicte gros, hi ha gent que treu les vivendes de lo que és el lloguer de vivenda habitual, perquè a més venen i t'ho diuen. És que no m'interessa, jo tinc por de que em passi això, de després que no em paguin, que facin malbé sa vivenda, que la lloguin altres persones. Mm. Això passa sempre, no?
Sí, perquè això també passa, el de subllogar. Et lloguen una casa per 2.000 euros amb 4 habitacions i tu llogues l'habitació a 1.600 i al final no només no pagues, sinó que a més guanyes, no?
I no només això, hi ha gent que lloga una vivenda per 900 euros en el mes, resulta que l'inquilín no està allí, té 2 habitacions i cada habitació s'està llogant a 1.000 euros durant la temporada.
Vull dir, ja és el súmum, eh?
Però aquestes coses passen.
Sí.
Per tant, que hi hagi situacions com aquestes, on a més s'enreda tot més. La gent després no sap on trepitja, no sap si se li acabarà el contracte ara o després, si jo vaig enviar una comunicació, si no la vaig enviar però li vaig dir, si vaig enviar un WhatsApp però el WhatsApp no era gaire clar i no sé exactament què vol dir. Clar, això farà que encara s'enredin molt més les situacions. El problema del lloguer no s'arregla amb un real decret llei que dura 5 setmanes en vigor. Així no es fan les coses. Mm. I clar, tenim un problema greu. Torno a insistir, la part més vulnerable és l'inquilí perquè es escà de buscar vivenda, pràcticament no n'hi ha, i hi ha situacions abusives? Possiblement sí, però la llei també el protegeix més en segons quins casos de durada de contracte que no en el propietari. Hi ha abusos, com per tot.
Clar.
Però jo torno a insistir, duim 30 anys parlant de que el propietari ha d'allargar la durada, el propietari... No sé què. De fet, una de les normes que hi havia era que si l'inquilí se'n vol anar abans, ha de pagar una penalització d'un mes per cada any que incompleix el contracte, i hi ha gent que s'adú les mans en el cap.
Home, té sentit, no? Si incompleixes un contracte...
Però com que això abans no passava, que l'inquilí deia d'avui per demà, miri, tingui les claus perquè me'n vaig a una altra banda... Quan això va entrar en vigor, hi va gent que es va espantar, com diguin, però com no me'n puc anar? Per supost, vostè se'n pot anar quan vulgui. Però si té un contracte firmat d'una durada determinada i vostè no el compleix perquè no pot o perquè no vol, això ha de tenir unes conseqüències. Torno a insistir, tant de bo jo tingués una solució. No la tinc, no la tinc, però el que sí jo veig clar és... que amb aquestes mesures que pareix que sempre enfoquen cap a la mateixa via amb el tema dels contractes, el que estan veient és que cada vegada pareix que hi ha menys habitatge per llogar per tot l'any i ens hem de preguntar això per què succeeix.
Doncs sí, ens ho hem de preguntar. A veure, jo entenc, o l'argument aquí seria que l'habitatge, el dret a l'habitatge és un dret constitucional i per tant, doncs clar, el problema aquí és que des de fa molt, no?, s'ha configurat aquesta mentalitat, no?, de has de ser propietari. Per tant, hi ha persones, no?, que han comprat cases sense cap mala intenció, òbviament, no?, per poder, doncs, tenir alguna cosa seva a propietat. I bé, i al final això són petits llogaters que tampoc no... És veritat, de vegades sembla que és una lluita, no?, entre l'inquilí i el propietari. Però també és cert que, clar, com ho faci, no? És molt complicat aquest tema.
És molt complicat, però insisteix, si totes les... o molts dels passos que hem donat fins ara anaven amb una mateixa línia i no han funcionat perquè... Jo no m'atreviria a dir que ara estiguem millor que fa un temps. Al contrari, cada vegada pareix que és més difícil, que hi ha més casos de gent que diu que se n'ha d'anar de silla, o que els contractes són prohibitius, o que només troben contracte de temporada, o el que siga. Per tant, si no hem millorat mica, és una senyal de que els passos que hem donat fins ara no han resolt res. Si no han resolt res, ens ho hem de replantejar. I no seguir insistint en la mateixa línia argumental de buscar sempre... carregar damunt d'un particular, una persona privada, una cosa que tu dius, és un dret constitucional. Potser les mesures haurien d'anar més no carregant-les damunt d'una persona privada, sinó que l'administració busca solucions més globals. Què passa? Que començant per temes com aquest projecte que hi havia a Balears de posar les vivendes a lloguer a l'administració... Jo desconec, la darrera vegada que ho havia mirat diria que no n'hi havia cap, a Formentera no n'hi havia ni una d'aquestes vivendes. També i a Eivissa tingueren que pujar el preu perquè els 1.500 euros de Mallorca i de Menorca tampoc s'hi havia apuntat ningú, no sé si van pujar 2.100. Per tant, està clar que tenim un problema i que les línies d'actuació que han tingut fins ara no han donat solució.
Sí, i seria molt interessant, mira, ara que ho dius, saber quantes persones de Formentera s'han acollit en aquesta pròrroga, no?, del contracte de lloguer. Perquè,
I com que teniu aquesta enquesta en marxa, potser és un dels comentaris...
Mira, doncs potser sí, si voleu apuntar-nos, si us heu acollit, doncs mira, esteu convidats. Maite Ferrer, moltíssimes gràcies, com sempre, per portar-nos temes doncs, que segurament ajudaran a molta gent, no?, a aclarir-se una mica amb aquest embolic.
No sé si aclarir-se, perquè cada vegada pareix que les normes el que fan és enredar-vos més, però espero que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.